El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió contínua, el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar del cinema. Un últim racó de l'any 2025 i que ens porta avui tres novetats que ja podem veure des d'avui mateix al Cines Olot i que acompanyarem d'uns minuts musicals amb un clàssic, amb un estàndard de Nadal per recordar-nos que les vacances i també el cinema de Nadal ja és a tocar. A l'actualitat comentarem, déu-n'hi-do, comentarem les primeres llistes pels Òscar, això que ara us explicarem que s'anomena shortlist, i també els nominats als Premis Gaudí, que es donaran el proper mes de febrer. Acabarem amb el concurs on us demanàvem, recordem-ho, el títol d'una pel·lícula al voltant del món de les joguines, i que hem tingut moltes i moltes propostes, i obrim, com sempre, amb una prèvia, això sí, obrim, com sempre, dèiem, amb la recomanació de la setmana, que és allò d'una notícia, una idea i una pel·lícula per veure. La prèvia, com us dèiem, normalment ja sabeu que dediquem el programa a algú que ens ha deixat en els últims dies, en les últimes setmanes, però que aquest cop, que en aquest programa, malauradament, ho hem de fer en tres noms que, en diferents circumstàncies, ens han deixat els darrers dies i que, per la seva contribució al món del cinema, ho mereixen en aquest reconeixement. Parlem de Peter Green, de Héctor Alterio i de Rob Reiner. En el primer cas, l'actor Peter Green passarà a la història per ser un dels malvats més aplaudits de la gran pantalla i recordat sempre més pels seus papers a títols com Pulp Fiction o La Màscara. Pel que fa a Héctor Alterio, pare de tota una saga d'artistes, és el cap visible de molts noms famosos argentins que van venir a Espanya fugint de la dictadura d'aquell país. En actiu, fins a la seva mort, gairebé, va marcar una època amb títols com Asignatura Pendiente, El Nido, La Història Oficial, El Hijo de la Novia o Kamchatka, entre molts altres. I finalment, fer extensiva tota aquesta dedicatòria al director Bob Reiner, un home que va saber definir bona part del cinema comercial nord-americà dels anys 80 i 90. De la seva mà han sortit títols considerats ja gairebé clàssics com Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally o Algunos hombres buenos. I ara sí, ara la recomanació de la setmana.
La recomanació de la setmana.
Doncs mireu, per ser l'última notícia de l'any hem tirat d'efemèrides perquè us sumareix, a més, una efemèride des de la història recent del cinema, perquè un dia com avui, 19 de desembre, però de l'any 1997, s'estrenava una de les pel·lícules més exitoses i famoses de tot el segle XX. I és que avui, fa 28 anys, s'estrenava Titanic. Quina és la idea? Doncs recordar que aquesta superproducció, dirigida per James Cameron, va passar, després en parlarem d'aquest home, després en parlarem per les estrenes que tenim avui mateix. Aquest home, dèiem, va passar la història com la de més pressupost, aquesta pel·lícula, fins a aquell moment, que era 200 milions de dòlars. A més, va ser la primera pel·lícula en superar els 1.000 milions de dòlars de recaptació, cosa que no és fàcil. Per tant, recomanem, evidentment, la visió d'aquest clàssic, d'aquesta pel·lícula de Titanic, que és la crònica d'un dels viatges més famosos i tràgics de la història, amb Leonardo DiCaprio i Kate Winslet de protagonistes, i que la podeu veure ja a Disney+, Apple TV i Amazon Prime Video.
Auronics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Se me ha ocurrido algo, Gaby, y quiero que te lo tomes en serio.
Sí.
¿Sí? Bueno, es sobre mi paciente.
Todo el mundo tiene secretos.
Es la tercera sesión que falta sin avisar, Paula. Después de tres sesiones estoy empezando a preocuparme. Creo que la han asesinado. ¿Pero quién y por qué?
Bueno, esa es la pregunta.
¡Mierda! Instintivamente diría que fue su hija. ¿Cree que soy responsable de la muerte de su madre?
Mi padre lo cree.
¡Lárguese, lárguese!
¡Lárguese!
Mi madre acaba de heredar. Es mucho dinero.
Necesito que me creas.
Yo también quiero saberlo. Bueno, nos estáis molestando. Estoy a punto de acostarme con mi exmujer, así que basta. Gracias. ¿Quieres dejar KO a tu paciente?
Alguien lo ha manipulado.
Siempre era su marido quien recogía las recetas.
Encontré cosas comprometedoras en su casa.
¿Revisas su basura?
Sí, es mi trabajo.
Ah.
Doncs obrim novetats amb Vida privada, que és una producció francesa que més d'un esperava, intuïa i sabia que la protagonitzaria precisament Jodie Foster, que escoltàvem la que habitualment la doble en el tall que hem sentit. Ho deiem perquè en l'any 2021, quan ella va anar al Festival de Cannes a rebre un premi honorífic, va declarar que li encantaria tornar a rodar una pel·lícula francesa. Recordem que havia participat a Largo Domingo de Noviazgo amb un paper secundari de repartiment, i ara, 4 anys després, no sé si algun productor, la pròpia directora o algú va sentir aquest comentari, aquesta entrevista. Resulta que, com dèiem, 4 anys després estrena aquest thriller criminal amb intriga i suspens i que es va presentar justament amb bones crítiques a l'edició de Cannes d'aquest any. És un paper fet a mida per ella, per tant, està escrit a mida per Jodie Foster, que agradarà als amants d'allò que en diem el Cluedo, amb un guió seriós, però amb gotes d'humor i diàlegs importants i sòlids, i ens presenta a Vida privada la història d'una reputada psiquiatra que un dia rep la notícia que una de les seves pacients ha mort sobtadament. Plena de dubtes i preguntes, el que fa és començar una investigació pel seu compte perquè ella està convençuda que en realitat la pacient ha estat assassinada. En el repartiment, com dèiem, com a principal protagonista, Jodie Foster, i al seu costat Daniel Otell i Virginie Efira, entre d'altres. La direcció ha estat a càrrec de la Rebecca Zlotowski, que també ha participat en el guió junt amb altres dos guionistes. Va debutar l'any 2013 amb Gran Central i després ha fet pel·lícules com Planetarium, Una xica fàcil i Los hijos de otros, i també ha dirigit episodis de la primera temporada de la sèrie Los salvajes.
La força dels ancestres és aquí.
No pots viure així, vida. Amb odi.
Si pots fer alguna cosa, et demano que la facis.
Trobarem d'una altra manera.
La teva deessa, a qui no hi té cap poder.
Vinga, hem obert el programa parlant de Titanic i de James Cameron. Ara tornem amb aquest nom, amb aquest director, perquè ens trobem davant el que seria l'estrena de la setmana, segur, i potser la de l'any, i que ja està una mica cridada a punt per remoure rànquings i estadístiques a 12 dies d'acabar l'any. Possiblement remogui tot allò de dir la pel·lícula més vista de l'any. Doncs vinga, arriba Avatar i Fuego y Cenizas, que aquest és el seu títol. És la tercera entrega de la saga. Recordem que la quarta està prevista pel 29 i la cinquena pel 2031. Segons el director, com dèiem, James Cameron, en les dues primeres pel·lícules havíem vist una mica la part bona i positiva d'aquests personatges, dels navis, i ara és el moment de que la truita giri perquè puguem veure una mica, d'aquí ve el títol de foc com a destrucció i odi com a cendra, puguem veure l'altra part, l'altra cara d'aquests personatges. No s'ha donat massa detall sobre l'argument, però sí algunes pistes com aquestes d'endinsar-se una mica en la part més fosca d'aquests personatges i l'existència de clans que no dubten en utilitzar la violència per aconseguir els seus objectius. Recordem que la pel·lícula es va rodar conjuntament amb la segona entrega i que en principi estava previst que s'estrenés l'any passat, però finalment temes de producció i de postproducció bàsicament l'han retardat gairebé un any. També hem de saber que, com era previsible, ens arriben diversos formats, ja sabem, amb 2D, amb 3D, també amb diversos idiomes com és el català i castellà, i ara una mica us ho detallarem quan parlem de com ens queda distribuïda la cartellera. De moment ja ha aconseguit dues nominacions als Globus d'Or, que també no deixa de ser una certa sorpresa, només dues nominacions. En el repartiment hi tenim els habituals Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver i Michelle Yeoh, però entre molts altres, una de les cares noves i que apareixen en aquesta entrega és la d'Oona Chaplin, recordeu, neta de Charlotte i filla de Geraldine Chaplin, i el director, com ja hem dit més d'un cop, James Cameron, que també ha participat en el guió com ho fa sempre, i a banda de dirigir les dues anteriors entregues d'Avatar, és un home que en la seva trajectòria, no cal presentació, té títols com Terminator, Mentires arriesgades, Titanic i també capítols de la sèrie Dark Angel.
¿Por qué siempre tiene que terminar? ¿Hay algún modo de mantener vivo el amor? ¿Conozco siquiera a este hombre? ¿Es su rostro el que veo al cerrar los ojos? ¿O solo una máscara que lleva? Siempre presente, devolviéndome la mirada. No creo que lo deje escapar.
Un recurs molt habitual en aquestes pel·lícules, la cançoneta de fons mentre es passa algun moment de tensió i de por. No podia faltar la goteta de terror per tancar les novetats de la setmana amb aquesta pel·lícula Keeper, que ha despertat, curiosament, si ho busqueu en xarxes ho trobareu fàcilment, ha despertat, com dèiem, bona crítica d'alguns directors respectats en el gènere, sense anar més lluny. Guillermo del Toro, James Wan, Eli Roth o Bong Joon-ho han dit coses com, textualment cito, festival de terror, fantasmal viatge a la bogeria o hipnòtica i pertorbadora. Com a promoció també, com a curiositat, dic que una mena de teaser, un tràiler petit, va aparèixer al final de la pel·lícula de The Monkey, del mateix director que aquesta. La història ens presenta una parella. L'argument no és molt original, la història és un clàssic d'aquest tipus de pel·lícules. Dèiem, una parella que celebren el seu aniversari fent una escapada romàntica a una cabana aïllada al bosc. Al llarg de l'estància, una presència obscura els obligarà a la parella a enfrontar-se a la història precisament d'aquella cabana. El repartiment: Tatiana Maslany, Rosif Sutherland, Birgit Turton i Eden Weiss, entre d'altres. I el director ha estat Osgood Perkins. Ell va debutar el 2015 amb La invidia deu mal i després ha signat títols com Jo soy, La bonita criatura que vive en esta casa, Loneless i The Monkey. D'aquesta manera, vistes les tres novetats d'aquest divendres, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim un triplet encara que amb dos títols, només perquè en una sala mateix podem veure Zootropolis 2 en versió amb còpia en català i còpia en castellà, però a la vegada s'hi afegeix la pel·lícula Frontera. I després tenim quatre doblets, que són Vida privada amb Nuremberg, una altra còpia de Vida privada amb Avatar, Foc i cendra, atenció, aquesta amb la còpia en català, Keeper amb Nuremberg i, per últim, El rei de reis amb Five Nights at Freddy's 2. I a les tres sales restants, avui sí que, amb més motiu que mai, la mateixa pel·lícula en totes les sessions, però també la mateixa pel·lícula en totes tres sales, perquè tenim Avatar, Fuego y Ceniza, una en versió en 3D, i les altres dues còpies, Avatar, Fuego y Ceniza, en versió castellana.
Fes que ells treballin, mentre tu gaudeixes dels teus moments. Tots els electrodomèstics per la teva llar a Auronix Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10, d'Olot.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. You better watch out,
you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. I després de tota aquesta informació, ara que ja teniu l'agenda una mica organitzada, uns moments musicals, com us avançàvem al principi, per recordar un dels grans clàssics nadalencs i que també serveix de fons musical a una de les escenes mítiques de la pel·lícula Polar Express, estrenada el 2004 i dirigida per Robert Zemeckis. Una deliciosa història que ja ens prepara per aquestes festes que tenim a tocar, ara, això sí, de la mà de Frank Sinatra i Santa Claus, que ja ha arribat a la ciutat. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who is naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sessió
contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I ara anem per l'actualitat, que, com us hem dit, ve carregada d'informació, de noms i títols, perquè, com us vàrem anunciar en el programa anterior, estaríem pendents de què passava aquest dimarts, dia 16 de desembre, i van passar dues coses que ara comentarem. A la primera d'elles es va donar a conèixer el que coneixem per shortlist, que no és altra cosa que el llistat de pel·lícules que, en algunes categories dels Oscars, no en totes, però en algunes sí, l'Acadèmia de Hollywood fa públiques uns mesos mesos o unes setmanes abans de la celebració d'aquests guardons i de donar públicament la llista completa i detallada de tots els nominats. Amb dades a la mà, podem assegurar ja que Cirat, aquest és el gran titular, la pel·lícula que presenta justament a Espanya, ja ha fet història, perquè, independentment del que passi, per primera vegada una producció espanyola està entre les finalistes, per poder ser, evidentment, després entre les nominades, atenció, en 5 categories. Aquestes són millor càsting, pel·lícula internacional, fotografia, banda sonora i so. Cirat ja té en cartera 2 nominacions als Globus d'Or, aquí ja ho hem comentat més d'una vegada, i tots esperàvem i desitjàvem que repetís opcions, però, si us hem de ser sincers, la cosa ha estat poder més generosa del que imaginàvem. En les 12 categories en les que es fa aquest tall, aquesta pràctica que diem de la shortlist, Cirat és el film internacional amb més presència i la més mencionada al costat d'Una batalla tras otra, després de Sinners, Wicked i Frankenstein. En especial, crida l'atenció justament la participació en aquesta shortlist en el tema del càsting, perquè hem de tenir en compte que, a banda de Sergi López, que és el protagonista principal, tota la resta del repartiment són actors i actrius no professionals. Per tant, té encara més valor tant per la pel·lícula com pel propi director Oliver Laxe. Pel que fa a la preselecció d'aspirants a millor pel·lícula internacional, que és, en principi, a la que únicament havíem d'aspirar per aquesta pel·lícula, abans recordeu que aquest títol de pel·lícula internacional abans se'n deia de llengua estrangera, i crec que més anteriorment se li havia dit de llengua no anglesa, doncs es va establir aquest tipus de participació a l'any 2006, que eren 9 títols que formaven aquesta llista. El 2019 es va ampliar a 10 i finalment a partir del 2020, com ha passat aquest any, són 15 les pel·lícules que formen aquesta shortlist. Des d'aquell 2006, també cal recordar, Espanya ha entrat en aquesta llista 4 vegades amb pel·lícules com També la lluvia, Dolor i glòria, El buen patrón i La Societat de la Nieve. Només 2, també hem de recordar-ho, Dolor i Glòria i La Societat de la Nieve, varen aconseguir entrar dintre de les 5 nominades definitives. Hem de dir que la llista de nominats es farà pública el proper 22 de gener, però, com dèiem a l'entrada, de moment Cirat ja és una gran guanyadora. I parlem ara també d'uns altres guardons, com són els Premis Gaudí, els que ens toquen més a prop de casa. Tindran lloc el proper 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu, per tant tenim encara dies per parlar-ne i analitzar-los a fons. Aquest dimarts, però, l'Acadèmia del Cinema Català va fer públics tots els títols nominats. Comentaris a primer cop d'ull. Romeria, tercer llargmetratge de la direcció Carla Simón, lidera totes les nominacions amb 13, i aquesta història d'amor que van viure els seus pares, addictes a les drogues, a la ciutat de Vigo. Està nominada a millor direcció i guió adaptat i també podria guanyar el premi a millor pel·lícula en llengua no catalana. L'altra gran favorita, tornem a repetir títol i nom, és Cirat, d'Oliver Laxe, amb un relat protagonitzat, com dèiem, per Sergi López. Interpreta aquest home que busca la seva filla desapareguda al desert, al sud del Marroc, i és la representant que l'Acadèmia Espanyola als Òscar ha enviat, i està nominada també als Globus d'Or. Per tant, un piló de reconeixements per aquesta pel·lícula. Acabem també amb Sorda, una cinta sobre els problemes d'una dona amb sordesa quan és mare i que suma 10 nominacions, entre les quals destacar millor pel·lícula en llengua no catalana i direcció per la murciana Eva Libertad. La protagonista, que és Míriam Carlo, també està nominada a millor interpretació femenina. I també en català, Frontera, que és una producció dirigida per Judit Colell, que es va estrenar la setmana passada, directora de l'Acadèmia de Cinema Català, opta a 8 guardons, entre ells a millor pel·lícula o a millor protagonista per Maria Rodríguez Soto. Recordem que aquest any el nombre de pel·lícules seleccionades ha estat de 40, entre elles 14 estrenades en català, 26 en altres llengües, 60 curtmetratges i 23 documentals. Un dels moments importants de la cerimònia, també ho comentarem més endavant, serà el de l'entrega, allò que en diem el Gaudí d'Honor, que per aquesta edició serà per la directora, actriu i guionista Sílvia Munt. Parlarem, com dèiem, amb més detall a la tornada de vacances l'any que ve, quan només quedaran ja unes setmanes per saber el resultat d'aquests Gaudí 2026.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, anem acabant amb el concurs del programa, no sense abans recordar que per el proper programa, que ja serà l'any 2026, tindrem aquella secció de la música en el cinema. Anem ara, doncs, a regalar entrades. Recordeu que, com hem dit, preguntàvem pel·lícules al món, al voltant del món de les joguines, i evidentment hi ha un rànquing que només pràcticament té el primer lloc, ocupa el mateix títol en moltes i moltes de les opinions dels nostres oients, com és la saga de Toy Story. No detallen quina de les entregues, però sí que les aventures, les històries d'aquests ninots s'emporten al primer lloc de la classificació. Hi han hagut altres títols, també Charlie i la fàbrica de xocolata, Transformers, Pinocho també ha sortit, El Trencanous, Big, però evidentment qui s'emporta al primer lloc, com dèiem, ha estat aquesta història de Pixar, de la Toy Story i tots els seus joguines i ninots. Entre tots els encertats, que evidentment són encertades perquè són respostes d'opinió, més de 35, s'emporta les dues entrades, gentilesa del Cires Olot, Verónica Galindo, que ens ha dit, evidentment, com dèiem, Toy Story. I anem per la pregunta de la setmana, l'última pregunta de l'any. La pregunta de la setmana, i amb l'excusa d'aquesta estrena de la pel·lícula de Jodie Foster, Vida privada, el que volem precisament és que ens digueu un clàssic, una pregunta clàssica i estàndard, com és: quina pel·lícula de tota la filmografia de Jodie Foster destaqueu i per què ho feu? Com sempre, podeu enviar les respostes al Facebook i Instagram del programa. I amb això us deixem per aquest any, pel 2025. Desitgem que passeu unes molt bones festes de Nadal i que tingueu, això, bon Nadal i millor cinema. Fins la propera. Faster, come on.